més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís un dia més. Avui dijous, dia 8 de setembre, i entràvem pel tema de l'avançament de les eleccions al Club Natació Sabadell. Seran d'aquí a 42 dies, el dia 20 d'octubre. Avui entrem de cara a barraca, carrer Montcada, seu històrica del Natació Sabadell. Allà ha començat fa res, fa un minutet, la roda de premsa del president del club, Claudi Martí, i és el Sergi Parc. Connectem allà per escoltar el president del Club Natació Sabadell.
Va fer fa 6 anys, en plenes vacances de Nadal i que per votar el mes de gener, doncs, i vistes també, crec jo, les necessitats que hi haurà en els propers mesos de prendre decisions importants dintre del club i dintre de la societat en general, doncs, per la situació que arrosseguem de fa ja anys, per dir-ho, després d'una pandèmia, ara amb una crisi energètica i unes perspectives de crisi econòmica, doncs, bastant importants, doncs hem cregut que el millor pel club és, doncs, fer aquest període electoral ara, de forma immediata, a partir d'ahir mateix, i, doncs, que el soci tingui l'oportunitat de decidir donar-li, diguem, un nou mandat a un nou president, o continuar, en aquest cas, si el soci considera que jo continuï amb un segon mandat, i una nova junta directiva, el mandat de 6 anys, doncs, perquè prengui les decisions i tiri endavant el projecte que el club necessita, doncs, pels propers temps. I aquesta bàsicament és la justificació, més que justificació, les raons, que crec que són prou importants i de pes, del per què creiem que ara és el millor moment, doncs, per fer aquestes eleccions, no? A partir d'aquí, doncs, hi ha tot el procediment, doncs, s'ha engegat ja tal com marquen els estatuts, amb les diferents fases, i bé, des del punt de vista de club, jo crec que no hi ha d'haver cap problema en quant a la gestió d'unes noves eleccions. Crec que seran la quarta vegada que hi haurà eleccions que suposo que acabaran amb un procés de votació. Hi ha hagut altres vegades, inclús algunes que no hi ha hagut més d'un candidat. Aquesta vegada, en principi, pel que sembla, doncs, els precandidats són més d'un, per la qual, doncs, hi ha possibilitats de que finalment hi hagin votacions, com és preceptiu en qualsevol període electoral, i a partir d'aquí, doncs, comencem el procés, no? Jo també vull confirmar, i cosa que la majoria de vosaltres ja sabeu, i la majoria de socis, perquè és ben cert que en els últims mesos, doncs, quan se m'ha preguntat, doncs, jo sempre he dit que quan arribés el moment, doncs, segurament em presentaria la reelecció. Doncs.
So en directe, que ens arriba des de la sala de plens del carrer Montcada, de la seu històrica del Club Natació Sabadell, amb el president Claudi Martí, exposant ara mateix, insisteixo, en directe els motius que l'han portat a avançar una mica més d'un parell de mesos. Les eleccions previstes en un primer moment semblaven de cara al gener, seran finalment el 20 d'octubre. D'aquesta forma, comencem en directe a l'Hotel Suís d'aquest dia 8 de setembre.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De seguida tornem una altra vegada cap al Natació Sabadell, a veure si el Sergi Parc ens explica una miqueta com ha anat tota aquesta roda de premsa, o si escoltem el tram final de la compareixença amb el Toni González a les vies de so. De moment el que fem és repassar el sumari.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada amb tenis i amb futbol, amb Carlos Alcaraz, que ja és a les semifinals del US Open, després de tombar en 5 sets i remuntant l'italià Jannik Sinner. El murcià s'enfrontarà ara al botxí de Rafa Nadal, és a dir, Tiafoe. A l'altra semifinal serà un Karen Khachanov contra Casper Ruud. El quadre femení, Iga Swiatek, ha guanyat la nord-americana Jessica Pegula i Arina Sabalenka a Carolina Pliskova. Les dues en dues mànigues i ara s'enfrontaran entre elles a les semifinals. L'altre duel de semis, Caroline García contra Ons Jabeur. I el Barcelona ha arrencat la Champions masculina golejant el Victoria Pilsen per 5-1 amb 3 gols de Lewandowski. L'Atlético també va guanyar, però de forma agònica, 2-1 contra el Porto amb el gol decisiu de Griezmann al minut 100, a l'última jugada del partit. Avui és el torn de l'Europa League i de la Conference. En el primer cas, a 6:45 a Finlàndia, HJK Helsinki, Real Betis, i a les 9, Manchester United, Real Sociedad, a Old Trafford. A la tercera competició continental, Villarreal Lech Poznan a 6:45. I atenció aquí a l'hotel, que avui anem d'estrena.
Avui visitant l'Hotel Suís...
Rebrem l'Ignasi Salafranca, analista professional, membre en el seu dia del cos tècnic del primer equip del Centre d'Esport Sabadell, d'entrada espiant el Cornellà, el rival aquesta setmana del conjunt arlequinat. Avui, que el Centre d'Esports puja al Santuari de la Salut per fer la tradicional ofrena, també tenen un dinar de germanor després. Seguirem l'última hora, per ser ben atents a Sergi Altimira i la seva lesió, i també l'Ian Tarrafeta i el Dani Fernández fins a França i Alemanya, respectivament.
L'actualitat de la Primera Federació.
Les audiències i la quota d'abonats per habitants tindran pes en el repartiment dels ingressos televisius d'aquesta Primera Federació. Així es repartiran 150.000 euros en total entre els tres equips que més abonats tinguin a la plataforma InSports TV i també els tres amb millor ràtio d'abonats per ciutat. No fa pinta que ni per una banda ni per l'altra hagi de cobrar cap euro extra al Centre d'Esports. A més, la Morevieta ha signat a Xavier Echeita, ex de l'Eibar, entre d'altres. Xavi Boniquet, lesionat a la U de Logroñés, l'exarlequinat pateix una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta. I a l'altre grup, la cultural, de José Manzanera, de Muguruza o de Néstor Querol, va quedar eliminada ahir a la Copa Federació a mans del Zamora.
De quin partit no estarem pendents?
Del Real de Arteaga contra el Venados a les 11 de la nit, grup A de la sèrie A, l'apertura mexicà de la Liga Premier.
I a les xarxes socials.
Una fotografia publicada pel Mercantil de jugadors i exjugadors de l'equip graciencà en l'amistós d'ahir a la nit a Can Uriac, al municipal de Can Uriac, que els blaugranes van empatar 1-1 en aquest duel sabadellenc de pretemporada contra el Sabadell Nord.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem saludant i felicitant des d'aquí cap a Pontferrada l'exarlequinat Agus Medina.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
11 minutets per sobre de la una. Connectem una altra vegada aquesta roda de premsa que escoltàvem en el seu tram inicial i també el del programa de Claudi Martí a la seu històrica del Club Natació Sabadell anunciant aquest avançament de les eleccions previstes pel dia 20 d'octubre, eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell. Escoltem l'actual president.
Que us interessi, ho parlem sense cap mena de problema.
Torn de preguntes, precisament. El motiu d'avançar les eleccions, per poder escoltar-ho també aquí en directe, Ràdio Sabadell.
Exacte, sí, és a dir, el calendari és un calendari bastant rígid en el sentit doncs, que bueno, el propi calendari electoral necessita d'un temps mínim, per dir-ho d'alguna manera. D'aquí a la data màxima, que seria el mes de gener, hi ha una assemblea de compromissaris que també fa que les eleccions no puguin coincidir. Per tant, només queden dues finestres. O es fan ara i abans de l'assemblea o es fan després. Fer-les abans de l'assemblea, el que també s'ha de fer en un moment que la Junta que entri tingui temps de preparar aquesta assemblea, preparar els pressupostos d'aquest any vinent i tot, i d'alguna manera que pugui ja presentar el seu projecte a l'assemblea. I fer-ho després de l'assemblea és anar-nos a unes votacions, com van ser fa 6 anys, el mes de gener, que possiblement en situació normal no tindria més transcendència, però tal com estem en aquest moment, amb les grans decisions que s'han de prendre els propers mesos, en tots els aspectes derivats de la situació diguem, energètica, social, econòmica que es presenten, nosaltres creiem que això ho ha de fer ja una junta, com més aviat millor, refrendada per un nou mandat de 6 anys que el soci li dongui. Vull dir, bàsicament, jo sempre treballo i penso molt bé de la institució, això ho he fet sempre, sempre que he estat al servei del club, i no deixaré de fer-ho en aquests moments per interessos partidistes o per un interès particular.
Claudi, una mica en aquest mateix sentit, quan prens aquesta decisió?
Quan pren la decisió Claudi Martí d'avançar les eleccions?
Amb les dades de la selecció australiana, no hi tenies pensat fer-ho al gener. Què canvia en aquest mes i mig?
Què canvia en aquest mes i mig per decidir fer-ho abans i no després?
Bé, canvia bàsicament doncs, que... possiblement el que durant molts mesos anàvem intuint doncs cada vegada es confirma més, no? És a dir, el que fa un any tots creiem, i jo crec que vaig ser dels primers que ho vaig avançar, doncs crec recordar l'octubre de l'any passat que el preu de l'energia seria una setena onada, crec que vaig dir en aquell moment, per les entitats esportives, i que això seria molt pitjor que la pandèmia des del punt de vista d'impacte en les nostres entitats. El mes d'octubre era una cosa que alguns podrien pensar, alguns inclús podrien pensar que eren massa alarmistes. El mes de febrer, per dir-ho d'alguna manera, quan comença la guerra d'Ucraïna, això es va confirmar una mica més. El mes de juny, juliol, quan comencem a tindre una inflació desbocada, cada vegada aquests auguris es fan més, és a dir, els mesos passen i realment aquest estiu ja el que està clar és que la tardor serà diferent, no? És a dir, i bastant diferent. Per tant, jo és cert que hi havíem parlat, doncs, que jo fins al abans de l'estiu, doncs, el calendari, doncs, em semblava que era el calendari. Al final, bueno, és el que hi havia hagut i el que encaixava dintre d'una situació normal, però bueno, l'estiu també ajuda a donar temps de pensar, de meditar, de reflexionar amb més calma i de poder dedicar un temps a veure les coses una mica més a perspectiva i després d'analitzar-ho amb la resta de companys, inclús també amb professionals de l'entitat, no? La seva opinió és molt important perquè són els que han de gestionar el dia a dia i això, doncs, arribem a la conclusió de que el millor per l'entitat és fer-ho ara, doncs, per donar-li sortida a tots els temes capdals que vindran els propers mesos.
Quina seria el millor d'aquest?
Doncs en directe aquesta roda de premsa de Claudi Martí, per cert, ha confirmat també el que era també, d'altra banda, un secret a veus i que havia dit ja prèviament a la presentació d'aquest calendari electoral que ell optarà a la reelecció, per tant, es presentarà a la reelecció de cara a aquests comicis del 20 d'octubre, intentant un nou mandat de 6 anys al capdavant del Club Natació Sabadell. Un bon punt acabi la roda de premsa a, anava a dir a Can Llong, no, a la seu històrica, al centre, a la Gran Via de Claudi Martí. Connectem una altra vegada allà i saludem el Sergi Parc. Ara, una mica de Centre Esports.
Hotel Suís.
Un minut per sobre d'un quart de dues. Sergi Garcés, aquí al meu costat a l'estudi 1. Com estàs?
Bona tarda.
Avui, dia d'ofrena a la Mare de Déu de la Salut per part del Centre d'Esports. Tradicions que any rere any, a l'inici de la temporada, van repetint-se amb diferents noms propis. Avui, per cert, entrenament a la mateixa Nova Creu Alta, l'escenari del partit de diumenge a les 5 contra el Cornellà. I pendent, si no em dius el contrari, d'un gran... Ah, per cert, i amb el dinar de Germanó, que vas comentar l'altre dia que hi havia, just després de la visita al Santuari de la Salut, però sobretot amb un nom propi, que gairebé és el nom de la setmana, tot i que no jugarà aquest partit, que és el de Sergi Altimira. Tenim notícies o no tenim notícies?
Mira, te'n donaré dos de noms propis. Evidentment, el de Sergi Altimira, que ara en parlem d'ell, però vols una molt bona notícia, la d'Altimira és bona. O dintre
és bona,
eh? Sí, dins del que ens podíem haver espantat, i molt, amb el que vam veure a Castàlia diumenge passat, direm, i ara ho acabem d'explicar, que són bones notícies, però vols una de millor encara, que crec que segur que farà molta més il·lusió. Li llegíem al company, el Jordi Palazón, al Palas, que és un dels integrants del Departament Audiovisual del Centre d'Esports Sabadell. Avui visita a la plantilla de Jordi Veranzuela. Per tant, la millor de les notícies, després d'uns dies que ens ha fet estar, doncs, molt pendents de la seva situació, de la seva evolució, la millor de les notícies és que si el Jordi ha pogut visitar avui la plantilla, ha pogut ser avui a l'estadi acompanyant el seu fill, no treballant encara, que el tenim de baixa, que avança de recuperar, bona notícia. Això significa que allò del... Si fos un futbolista, el compte enrere per tornar a ser disponible ja el tenim una mica més a prop. Bé, aquesta és la bona, amb majúscules. La que també és prou bona, com diem, és la de Sergi Altimira. No hi ha confirmació oficial de les proves que es va fer ahir, recordem, ahir se sotmetia a una ressonància magnètica, visita també el doctor Cugat prèviament del Sergi Altimira, i si no hi ha cap contraordre, i a l'espera, com es diu en aquests casos, que el club ho acabi de fer oficial, perquè tots ens acabem de quedar tranquils, només, i ho diem així, només patiria una distensió lleu el lligament intern del genoll dret. Recordem, aquella lesió que es va produir, insistim, diumenge passat a Castàlia davant el Club Deportiu Castellón. Es perd segur el partit de Cornellà, això ja ho teníem gairebé coll avall, i més després de no haver treballat al llarg de tota la setmana amb la resta de companys, però, insistim, si tot s'acaba de confirmar, Adri, només es perdria el partit contra el Cornellà. És a dir, la setmana que ve, a la visita al Collao, davant el Club Deportiu Alcoyano, Altimira podria estar a disposició de Gabri García per poder jugar aquest partit corresponent ja a la quarta jornada del campionat.
Doncs una notícia boníssima. Ja ens deia a principis de setmana, el dimarts, que no tenia afectat el menisc en les primeres exploracions. Fins i tot de portes endins s'especulava si seria o no un esquinç, una distensió. Doncs mira, afortunadament que quedi tot en aquest ensurt i que en el proper desplaçament al Collao ja el puguem veure de curt. Ahir, per cert, parlant de veure, vèiem l'equip entrenar a Olímpia treballant amb carrilers. Per tant, no sé, Sergi, si el que vam veure a la segona meitat, en el tram inicial de la segona meitat a Castàlia, i més sense el Timira a l'equip, pot ser allò, podem anar fent-nos a la idea que és el que veurem contra el Cornellà. Tres centrals, dos carrils més llargs, amb l'esquena una mica més coberta.
Sí, tot apunta que podria anar per aquí, i sobretot, com dius, per les pistes. En aquest sentit hem de dir que Gabri, com a mínim d'ara com ara, no és d'amagar massa cartes. Segur que alguna cosa se'n guarda, però no d'amagar-les com a mínim de portes en fora. I això és o simptomàtic, o pot ser-ho, del que veiem aquest proper cap de setmana, aquest proper diumenge, davant la Unió Esportiva Cornellà. En tot cas, hem d'estar pendents també de Guillem Molina. Preguntarem demà en roda de premsa a veure com està el jugador de Valls, si ja està o no a disposició després d'aquestes molèsties. Qui segur que no, tot i que evoluciona bé, és Jaume Pinyol, que va ser una de les sensacions en el partit davant la Morevieta. Tampoc el Timira, tampoc Moja Keita. Bé, aquestes baixes ja sí que són segures davant el partit contra el conjunt del Baix Llobregat. I tot això quan els dos equips d'Adri buscaran la primera victòria de la temporada en aquest partit, recordem-ho, eh? El Sabadell no ha guanyat encara, un empat i una derrota, una mica pitjor fins i tot el Cornellà, que directament els dos partits que ha jugat, tant a l'Estàdio Gal com a casa davant a l'Osasuna B, l'Osasuna Promeses, doncs ha sumat, ho han encaixat dues derrotes en aquestes dues primeres jornades.
Abans del duel català de diumenge, per cert, homenatge al soci número 1 del Centre d'Esports Sabadell, que a més és un exjugador de bàsquet del propi Centre d'Esports, quan el Sabadell tenia equip de bàsquet amb el mateix nom Centre d'Esports Sabadell, a primera divisió en aquell dia, en aquella època, Ramon Roselló Codina. Per tant, el soci número 1 serà homenatjat abans d'aquest Sabadell-Cornellà. Un Sabadell-Cornellà que també analitzarem avui. D'entrada, amb bon fitxatge, eh? Ignasi Salafranca, en el seu dia al futbol base del Sabadell, després el primer equip amb Antonio Hidalgo, l'escouting fins i tot a l'època de segona divisió va estar a la banqueta tres partits. Recordem, amb Juve a la graderia, quan va estar sancionat Antonio Hidalgo, ell va dirigir des de la gespa i que ens farà d'espia dels rivals aquesta temporada. Però abans de res, des del vestidor també comenten quatre coses de l'equip verd.
Sí, i ens hem trobat una plantilla que de moment fa aquell missatge de crida a la tranquil·litat davant, ja no tant el resultat, sinó les sensacions, no? Per moments que va deixar l'equip, bàsicament en la primera meitat de Castàlia i també en el tram final del partit, quan ja aquest ja estava detivaneït, quan ja estava sentenciat. Doncs aquella sensació una mica estranya, pobra, grisa, que va deixar l'equip de Gabri. Una tranquil·litat que avui sentirem en veus de Joanet i d'Àlex Gualda, dos dels protagonistes. Comencem pel lleidatà, en aquest cas, per Joanet López, parlant d'això, d'aquesta crida que dèiem a la tranquil·litat i d'aquesta paciència que demana de cara a un equip, segons ell, i gairebé per tots els que l'hem vist en funcionament, al qual li falten encara algunes setmanes per acabar d'engreixar la maquinària.
També hem de pensar que som un equip tots nous, no portem tampoc massa temps junts, jo crec que ens hem d'acabar de fer d'equip, però jo crec que l'equip podem ser regulars durant la temporada i crec que ho veurem seguríssim.
L'equip que es vol recuperar després d'aquestes sensacions, com dèiem, un pèl estranyes davant el Castellón, i que ho vol fer, a més, davant de la seva afició, davant de la gent de casa, davant els arlequinats que es donin cita aquest diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta, tenint en compte, doncs això, la importància dels punts, però que quan es tracta de jugar com a local, encara amb major importància.
Tots els partits són importants i jo penso, bueno, per poca experiència que tinc a la categoria, crec que s'ha de treure el màxim de punts a casa, i juguem a casa contra un bon equip i segur que aquesta setmana ho treballarem força bé i poder llegir que aconseguirem els 3 punts.
Avui llegia, per cert, algun tuit que deia que Luis Enrique, d'aquí a no gaire, ha de fer la llista pels següents compromisos internacionals. Haurem d'estar pendents, no de la de Luis Enrique, però sí d'aquesta finestra de seleccions.
No,
de Joanet difícil, perquè ell és internacional, però per Guinea Equatorial. Per tant, per això deia que estarem pendents. Una vegada més, això és com un tema cíclic, eh? O sigui, l'Enzilang Nacional, recordo, en el seu dia ja amb Alberto Etxogo, sobretot en l'època de Juvenal Etxogo, ara Joanet internacional amb la equip equatoguineà. Estarem pendents de quan es confirmi la convocatòria, a veure si hi és o no el jugador del Centre d'Esport Sabadell. en teoria Àlex Gualdà no hauria d'anar, no?, en cap selecció.
No, així d'entrada no, tot i que pot fer una temporada boníssima de moment. També gairebé molt semblant a l'equip, eh? Molt bona primera sensació a la jornada inaugural contra la Morevieta, una mica més diluïda, una mica més empobrida aquest passat cap de setmana. De tota manera, una opinió la d'Àlex Gualdà que va en la línia de Joanet, eh? També a l'hora de demanar aquesta mentalitat guanyadora que diu ha de tenir aquest Sabadell en tots els partits, però fent molt èmfasi, no sé si ens farem un fart de sentir-ho això cada 15 dies, quan es juga a casa, quan es juga al Temple i quan es juga davant de l'afició. Àlex Gualdà.
Todos los partidos tenemos que salir con la mentalidad de ganar y más en casa, sea cual sea el rival, y como el siguiente partido es el Cornellà en casa, tenemos que ir con la mentalidad de sacar los tres puntos por nosotros y por nuestra gente.
I una més, tornant a Joanet, si et sembla, en aquest cas, per preguntar-nos tots plegats això, per resumir-ho, quina versió veurem d'aquest Sabadell? Quina versió oferirà l'equip de Gabri? Partit contra la Morevieta, més enllà del resultat, bones sensacions, sobretot en quant a proposta. Partit contra el Castellón, una mica més doncs el remolc de l'equip, tot i que l'equip per moments, el Sabadell, va tenir també la possessió, això sí, un pèl més estèril que no pas el dia de la Morevieta. Parla d'aquesta idea de joc, parla d'aquest estil molt definit de Gabri, ell que el coneix també de l'etapa del Lleida Esportiu, per exemple, la temporada passada, i sobretot de saber què han de fer i on no s'ha de fallar.
Jo que porto l'empresa d'estar amb Gabri, és un entrenador que li agrada tindre la pilota i crec que és el que ens ha faltat, sobretot durant la primera part. Penso que sí, que l'equip ha de tindre més la pilota i d'aquesta manera, si és la pilota, l'altre equip té menys possibilitats d'atacar. I, pues sí, jo crec que allà a casa segur que tenen la pilota i aconseguirem els 3 punts.
Avui hem conegut, per cert, la designació arbitral per aquest partit de les Palmes, un clàssic, eh? Alexandre Alemán Pérez, mitjana de 5,6 grogues per partit, una vermella cada 2 enfrontaments, i a més, 8 partits xiulant al Sabadell sense massa bones notícies, la veritat. Una victòria, 4 empats i 3 derrotes, pots quedar-te amb el que vulguis, eh, Sergi? Jo et llenço uns quants. Per exemple, l'últim precedent, la derrota a Andorra, 2-1 d'abril, amb Munitis com a entrenador del Sabadell. Tens un Sabadell Cornellà, precisament, que ja el va dirigir el març del 2018, en aquella ocasió empat a 0.
Quan encara no guanyàvem el Cornellà.
Correcte, fins l'últim any era gairebé sempre 0-0 la nova Creu Alta aquell dia. I, si vols, una altra dada, és l'àrbitre de l'últim partit de Toni Celigrat com a entrenador del Sabadell a Peralada, 13 de gener del 2019.
El dia de l'espectacle.
Sí, correcte.
Vale.
Trist, espectacle.
Sí, sí, sí.
Alexandre Alemán Pérez, diumenge a les 5 de la tarda, té feina.
Doncs aquest és el partit. Recordem demà més entrenament per última sessió de l'equip, que encara treballarà una última sessió preparatòria el dissabte, però demà entrenament i, com dèiem, roda de premsa, que si tot va normal, sentirem aquí en directe amb Gabri García aquesta prèvia al partit, ja de la tercera jornada, diumenge, com dius, a les 5, horari de tota la vida, que diria algú, i des de mitja hora abans, com sempre, això tampoc no varia, l'equip del Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Anem a analitzar aquesta Unió Esportiva Cornellà. Com veieu, no m'he trencat tampoc massa les banyes a l'hora de buscar una cançó molt futbolera, aquest Football is Coming Home, de presentació, podríem dir, d'algú que no necessita tampoc massa presentacions. Ignasi Salafranca, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri, molt bé.
Potser la gent no ho sap, però periodista també, a part d'entrenador, a part d'analista, de scouting i de membre durant un bon grapat de temporades del Centre d'Esport Sabadell en etapes formatives i després amb el primer equip, fins i tot dirigint a l'equip per l'equinat a segona divisió, com dèiem abans. I ara tindrem el plaer, i la veritat és que em fa molta il·lusió, de poder espiar una mica els rivals. Em deies aquesta setmana que, home, ara mateix, malauradament, no tens feina a la categoria, però que et fas un fart de veure partits de primera ref. Per fer-nos una idea, quants partits pots haver vist ja de primera ref en aquestes dues primeres jornades?
No et diré tots, perquè tots no, perquè evidentment ja potser hi ha alguns equips, alguns partits que o no tens temps o tampoc t'interessen tant, però intento haver-los vist pràcticament tots, intento tenir-los tots controlats, i de fet tu parlàvem l'altre dia amb l'Antonio que dona la sensació que quan no estàs en lloc has d'estar una mica desconnectant i descansant del futbol, i és tot el contrari. Veus moltíssim més futbol quan estàs com ara, que no estàs en lloc, que quan estàs treballant.
I has vist el Cornellà, evidentment, el segueixes, de fet el coneixes, i sobretot a la figura del seu entrenador, que resideix aquí a Sabadell. Demà el saludarem en directe, Gonzalo Riutort, un entrenador que tens molt per la mà, eh?
Sí, el Gonzalo és un entrenador jove, de fet diria que té 36 anys, té una dilatada carrera, una carrera molt, molt àmplia a el que és el futbol base català, a l'Europa, al Cornellà, amb resultats molt, molt bons, tant a Divisió d'Honor com a Lliga Nacional. La temporada passada estava el juvenil al Cornellà i quan, fruit dels mals resultats, es va decidir destituir Raül Cassany, li van donar l'equip en una situació força dolenta. La realitat és que pintava malament, però bé, va aconseguir reactivar l'equip. Almenys la temporada passada el va dotar d'eines a nivell defensiu molt importants i va aconseguir salvar la categoria Castàlia.
L'any passat és un Cornellà, aquest any, ni que sigui perquè 19 dels partits de Lliga no el jugarà al Municipal de Cornellà, sinó a l'RCD Stadium. Suposo que el Gonzalo com a entrenador, però vaja, tot el Cornellà com a club, havent-se d'adaptar fins i tot en la confecció de la plantilla a un escenari que és que no té absolutament res a veure. De fet, amb l'Antoni Hidalgo també, l'any passat allà es va aconseguir la victòria. Un any enrere havíeu jugat contra l'Espanyol a l'RCD Stadium. Si creus que estan en el mateix carrer i que la gespa és verda, poques coses més tenen en comú un camp i l'altre.
Pot sonar una mica exagerat i segur que algú ens escoltarà i es pensarà que estem com un llum, però és que és la realitat. El Cornellà d'aquesta temporada, almenys a nivell de planificació i a nivell d'idea, no té res a veure amb la imatge que tenim del Cornellà. Associem normalment, i és normal, a un Cornellà amb jugadors físicament molt forts, jugadors que disputen molt bé, que són molt guanyadors en segones jugades, en joc aeri, que són molt perillosos a pilota parada. Al final han anat associat a les dimensions del Municipal de Cornellà, però és que aquest any no té res a veure. És el que dius tu, el 50% dels partits el jugaran a l'RCD Stadium, la resta també el jugaran en camps de dimensions grans, en el seu cas de gespa natural, i evidentment tant a nivell d'idea, a nivell de sistema com a nivell de planificació s'han hagut d'adaptar això, i és un Cornellà que no té absolutament res a veure amb el que hem vist aquestes últimes temporades.
Tàcticament, què podem esperar d'aquest equip de Gonzalo Riutort? No sé quin sistema, per exemple, acostuma a emprar, o més o menys l'estil de joc que podem esperar diumenge aquí a la nova Creu Alta d'aquest Cornellà.
Mira, la temporada passada amb el Gonzalo a la banqueta i també amb ell, el que era els últims anys de futbol base, havia utilitzat molt els tres centrals i els carrilers, eren equips que destacaven molt a nivell defensiu, i aquest any, de moment, els dos partits que porten, tant el dia de l'Estadi Ungal contra el Real Unión de Irún i l'altre dia a casa contra l'Osasuna, ha jugat 4-2-3-1, bastant marcat, amb un mitja punta per darrere de Rubén Henry. El primer dia va ser Valdric, perquè sí que és veritat que van viatjar a Irún amb una plantilla molt curta, es van haver d'endur molts jugadors joves del juvenil, i l'altre dia, que ja començaven a tenir la plantilla força més definida, el dia d'Osasuna, va tornar a jugar 4-2-3-1, amb Gil Muntadas a un costat, amb Alfred Planes a l'altre, i per darrere de Rubén Henry, aquest cop sí que va jugar Fullana, que sí que és veritat que el Nàstic era més un jugador de mig camp, un doble pivot, però que al final no deixa de ser un jugador amb moltíssima qualitat i que els hi fa més aquesta funció de 10.
Dels noms que has repassat, clar, Valdric és del futbol base, puja des del juvenil, per tant és també molt marca de la casa del Cornellà, promocionar jugadors que venen des de baix, aprofitant les bones categories que tenen. Has parlat de gent com Gil Muntadas, que per la lesió del sabadellenc Eloy Gila ja va arribar al tram passat de l'anterior Lliga, i llavors noms propis com Henry, com Francesc Fullana, i tants altres, o sigui, podríem estar-nos-hi una bona estona. Redru, el mateix Pere Martínez, que ha tornat al sabadellenc, el que ja havia estat casa seva, al Cornellà. És un equip també molt renovat, no? No sé com ho veus tu, però és una plantilla bastant, bastant nova.
Aquest matí feia números i no sé exactament quants, però entre jugadors del juvenil que han pujat crec que han fet crec que tenen unes 20 o 23 cares noves a l'equip. A més, han tingut un estiu bastant, bastant complicat perquè, bueno, els han arribat, bueno, com a la gran majoria d'equips, el Sabadell també li ha passat, però els han arribat moltíssims jugadors d'última hora, han fet molta pretemporada en plantilla curta, amb molts jugadors joves del juvenil, i han hagut d'esperar molt fins última hora que arribessin, per exemple, jugadors de cert renom com Àlex López, com Nahuel, com Carlos Blanco, que de fet són jugadors que encara no han pogut debutar, perquè o bé venen de lesions molt greus o bé han arribat fa 4 dies comptats a Cornellà. Llavors, sí, realment és una plantilla que, pel meu gust, no ha fitxat malament, té jugadors bastant interessants, sí que és veritat que té un punt de risc, perquè al final són jugadors que el que busquen és una mica reactivar-se i revaloritzar-se la categoria, jugadors bons, jugadors que han estat en canteres bones, però que venen de lesions molt, molt greus, i que busquen en el Cornellà aquesta manera de revaloritzar-se, però evidentment és un projecte bastant nou, amb moltes cares noves, amb jugadors que han arribat fa res, i que segurament doncs està coent a foc lent, com sense anar més lluny del Sabadell.
I noms que coneixem de sobres, entre que tenen d'aquí de Sabadell el mateix Pere Martínez o Eloy Gila, que no té fitxa, com comentàvem ahir, i que surt d'una lesió greu del passat Nadal. Jugadors que han estat a l'òrbita del Sabadell en el seu dia, per exemple, recordo Redru, que ja ho dèiem també durant aquesta última setmana aquí a Ràdio Sabadell. Jugadors, ahir saludàvem a un d'ells, Alfred Planas, l'altre, Ramon Folch, que no és que tinguessin massa continuïtat aquí al Sabadell la temporada passada, però que han canviat la nova Creu Alta per Cornellà aquest any. Si agafes tota la plantilla sencera, sense entrar nom per nom, i destaques algun jugador concret, algun allò tan típic, no?, que arribes a la nova Creu Alta sense saber ben bé qui tindrà al davant el Sabadell aquest diumenge i dius en quin jugador jo m'hi fixaria o en quins dos, tres jugadors són els més destacats.
Evidentment no sé amb quines condicions arribaran i no sé quins estan a disposició del Gonzalo, però jo crec que del que he vist aquestes dues jornades, Alfred Planas és evident que és un jugador que el consideren molt important, ho està jugant pràcticament tot, ha sigut titular als dos partits, els està donant desequilibri 1 contra 1 per banda dreta, sí que segurament li està faltant un pèl d'arribada, un pèl més de gol, però pel que és la resta, per la manera que tenen de jugar, els està donant 1 contra 1 per fora, cosa que Gil Muntadas per l'esquerra no els està acabant de donar tant. Ramon Folch, la veritat és que està jugant molt, els hi dona aquesta pausa, aquest toc de pilota, que segurament per la idea i pel camp en el que jugaran els interessa. A mi personalment m'agrada molt Fullana, sí que és veritat que és un jugador que té una edat, però és un jugador que els hi dona moltíssima, moltíssima qualitat entre línies. L'altre dia contra Osasuna va desajustar bastant el que és el bloc defensiu d'Osasuna, movent-se molt bé, atacant esquenes, i jugadors que per mi podrien marcar diferències en aquest Cornellà, però que de moment encara no han debutat. Àlex López és un davanter que ha estat sense anar més lluny al Mallorca, a l'Extremadura, és un jugador que ha tingut una lesió molt greu, però és un davanter, és un tros de davanter. Nahuel, que és un jugador també molt interessant, havia estat al Costa Brava, a l'Horta, el va fitxar l'Albacete, la Cultural Leonesa, és un extrem que segurament no ve de fer els seus millors anys, però els hi pot donar moltíssim per banda esquerra. I, bueno, Carlos Blanco, sense anar més lluny, jugó que va estar al Barça, va estar a l'equip primavera de la Juventus. Suposo que molta gent recordarà aquell gol que es va fer viral des de mig camp. Rubén Enrique és un jugador que ha debutat amb l'Almeria a segona divisió. Bueno, té jugadors interessants.
I l'última, de tot això que estàvem parlant, intueixo que de cara a diumenge, si tots teníem al cap històricament, potser algun dia no tant, però històricament, que a la nova Creu Alta el Sabadell dominava i el Cornellà es deixava sotmetre i et buscava més a la contra, etc. El guió de partit, hem d'esperar un Cornellà que vulgui tenir tant o més la pilota que el Sabadell o no?
Bé, sí que és veritat que m'espero una possessió més disputada que altres temporades. Altres temporades, si m'haguessis dit Sabadell-Cornellà a la nova Creu Alta, et diria que seria un monopoli de la possessió per part del Sabadell. I sí que és veritat que aquest any jo crec que estarà més discutida. Ara bé, estem parlant d'un equip que ve amb 0 punts de 6, que juga fora de casa, amb un entrenador que habitualment s'ha destacat per ser molt bo sense la pilota. Llavors, estarà discutida la possessió? Jo crec que sí. Al final les dades diuen això. El Sabadell, si no recordo malament, té una mitjana de 59% en aquests dos partits, i el Cornellà té una mitjana del 51%, i estem parlant d'un equip que té més del 50% de la posició. Llavors jo crec que estarà disputat. Ara bé, com la utilitzaran? Veurem. El Sabadell, tot i que porta un punt de 6, les seves dades no parlen especialment malament. De fet, hauria de portar un 1,6 de gols i hauria d'haver encaixat només 0,9. És el que diu l'XG del Sabadell. En canvi, el Cornellà n'hauria d'haver fet 0,9 i li haurien d'haver fet 1,9. Llavors, bueno, estarà disputada la posició? Probablement. Veurem com la utilitzen uns i altres.
Doncs l'Ignasi Salafranca, que de normal els dijous el tindrem aquí, i si no el tenim serà una bona notícia, que tindrà ja una altra vegada banqueta que també ens faria moltíssima il·lusió. Ignasi, benvingut, quan vulguis, ja ho saps, casa teva, i res, a treure fum, Way Scout i les plataformes per poder veure primera ref aquests 7, 8, 9 partits que acostumes a veure cada setmana de la categoria de cada grup. Una abraçada, cuida't molt.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Deixàvem a mitges la roda de premsa del president del Natació Sabadell, Claudi Martí. Ja ha finalitzat, connectem una altra vegada amb la seu del club. Allà teníem el Sergi Parc, ni tan sols l'hem pogut saludar perquè ja era en marxa aquesta compareixença. Per tant, gairebé a moda de resum, Sergi Parc, com estàs? Com ha anat?
Què tal, Adri? Bona tarda. Encantat de saludar-te.
Igualment. El més destacat, el que escoltàvem, la manera o la idea, el per què d'haver avançat aquestes eleccions i sobretot que Claudi Martí, com ja sabíem, però ara ja sí confirmat de la seva veu, opta a la reelecció.
Sí, ho ha anunciat de forma oficial que Claudi Martí, doncs això, optarà a la reelecció per presidir 6 anys més al Club Natació Sabadell i, com deies, també doncs, ha explicat els motius d'aquest avançament dels comicis el pròxim 20 d'octubre. Bàsicament ha descartat que sigui per qualsevol estratègia electoral, sinó simplement perquè el nou president, si és que hi ha algun substitut de Martí, doncs tingui temps de sobres abans de l'Assemblea General del 31 de desembre, doncs que es facin els canvis o que es prenguin les mesures oportunes. Per cert, sí que ens ha deixat un parell de punts o de circumstàncies doncs, que han creat una mica l'atenció. Ha parlat Claudi Martí de que a l'actual junta directiva els ha tocat salvar el club i ha utilitzat aquesta expressió literalment en el sentit sobretot després de viure una pandèmia durant el seu mandat i de la pujada del preu de l'energia, especialment després de l'esclat del conflicte a Ucraïna. I l'altra circumstància, Adri, és que quan se li ha preguntat sobre aquestes alternatives que sembla que s'aniran postulant i que ahir ja comentàvem a l'Hotel Suís amb el Sergi Garcés, sobretot amb la irrupció del nom de Joan Reixac, que ahir doncs, és això, ho comentàvem a l'Hotel Suís i després apareixia a les xarxes socials doncs, la seva voluntat de presentar-se al càrrec, Martí ha mostrat sorpresa perquè diu que es va enterar directament doncs, a través de la informació de Ràdio Sabadell perquè havia parlat amb el mateix Joan Reixac durant la festa major, ha reconegut, i que en principi semblava que li havia dit que no es presentaria en aquestes eleccions. I al final, doncs, insistim, sembla que Joan Reixac, sí, les altres alternatives com Antonio Ortiz, per exemple, o Àngel Vinyeta, doncs sí que en principi tenen constància que seran també altres candidats per aquestes eleccions. Per cert, Adri, i un últim apunt, simplement, a moda d'informació, el president interí qui exercirà aquestes funcions mentre no se celebrin aquestes eleccions serà l'actual vicepresident segon, el Jordi Guarch, que també estava avui present en aquesta compareixença de Claudi Martí. Recordem, tot plegat abans que se celebrin aquestes eleccions el pròxim 20 d'octubre.
Gràcies, Sergi Parc. Vigila el Roger Benet, que el tens per aquí i va fent fotos per via interna a la porta de la seu històrica del Natació Sabadell mentre el Sergi entra en directe. Et llegim després de Ràdio Sabadell.fm. Una abraçada.
Una altra per tu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
A punts més del món de futbol abans d'anar a la publicitat. El primer perquè a banda del primer equip del centre d'esports, l'únic conjunt de la ciutat que també jugarà partit oficial aquest cap de setmana de Lliga ja serà el juvenil Arlequinat. És la segona jornada ja de la divisió d'honor i el Sabadell juvenil visita el Badalona buscant els primers punts de la temporada. Els de Marc Nomen van començar punxant, com sabeu, a Olímpia 1-2 contra un dels grans de la categoria, l'Adam, un partit que va deixar unes sensacions amargues per la mala segona meitat de l'equip, però al final es va caure contra un rival que se suposa que estarà a la part alta de la classificació. Aquest cop, l'escenari és radicalment diferent. El Sabadell no juga a casa, és cert, però ho fa al camp d'un nou vingut a la categoria com és el Badalona. Així que un dels jugadors de més pes dels arlequinats, Sander Ballero, no té pèls a la llengua a l'hora de creure i transmetre que són superiors als escapulats.
Yo creo que somos claros favoritos del encuentro, pero en el fútbol puede pasar de todo, y sobre todo en esta categoría, que es... puede ganar cualquiera y no, la verdad que el Badalona es un buen equipo, los conocemos, hemos jugado contra ellos y hay que estar centrados, obviamente, porque es un equipo que tiene gente buena arriba, tiene, bueno, tiene un equipo completo, la verdad, así que habrá que estar intensos i a tope.
Ha anat matisant, per tant, les seves paraules, Sander, a mesura que avançaven les seves declaracions. En aquest sentit, els entrenadors acostumen a ser més cauts i Marc Nomen avisa dels perills del Badalona, però també recorda que les característiques del terreny de joc els poden afavorir.
El Badalona, tot i ser un recent ascendit, té certs jugadors interessants. Una cosa que a nosaltres ens pot beneficiar si tenim aquest punt de, no diria de pausa, però sí de domini de possessió, és que tenen un camp molt gran i aquí nosaltres ens podem fer forts perquè volem i som un equip que vol tenir la pilota.
A la primera jornada, per cert, els badalonins van començar empatant a domicili contra un altre dels equips acabats d'ascendir de la Nacional a la Divisió d'Honor Juvenil, com era la Fundació Esportiva Grama. Dissabte a les 4 de la tarda, demà passat, per tant, arrencarà aquest Badalona Sabadell de la segona jornada de la Divisió d'Honor Juvenil. I el segon apunt que us deia de futbol ens porta a la zona sud de la ciutat i a saludar un dels membres de l'àrea esportiva de la Unió Esportiva Sabadellenca, entre altres càrrecs, el polifacètic José Sac. José, què tal, com estàs?
Hola, Adri, què tal? Molt bé.
I veí de la zona també, d'aquesta zona sud de Sabadell, on ara fa uns dies es va viure un incident amb fortes ratxes de vent que, sobretot, va deixar malmesa bona part de la instal·lació del Municipal de la Creu. Per tant, José, ens volíem interessar, sobretot d'entrada, per saber com està el camp després d'aquestes ventades.
Doncs el camp ara mateix està bé. El que més es va afectar és que l'estructura que aguanta les xarxes que hi ha darrere les porteries de futbol 7, perquè ens entenguem, per no rebre una pilotada, no? Qui estigui veient el partit, totes aquestes estructures van caure de les dues porteries de futbol 7 al costat, diguem-ne, de la zona bar, i del camp petit també van caure. O sigui, va ser, bueno, una cosa brutal, perquè aquestes estructures han aguantat anys, vent, pluies, i van caure en un qüestió de minuts.
I suposo que amb un ensurt majúscul. Hi havia gent a la instal·lació en aquell moment?
Sí, bueno, de fet, el juvenil havia entrat a les 4, havien plegat a 2:15, es va començar a ennuvolar, i a 6:15 entraven a entrenar els més petits, de 6 a 10 anys. I va ser 10 minuts, es va posar el cel d'un color negre raro i va començar a bufar el vent. O sigui, en qüestió de 10 minuts, el 15, ja va caure, ja els pals van caure, és que va ser superràpid. Sort que van agafar tota la gent que estava pel camp i es va refugiar als vestidors, però és que inclús estan dintre dels vestidors és que hi havia por, perquè que semblava que es vindria tot avall en un moment donat.
Tant...
I va ser una cosa és que... surrealista.
No hem de lamentar, per tant, afortunadament, danys personals.
Això és que, al final, després de tot això i dels desperfectes i tot el que va passar, no, ningú va prendre mal, perquè bueno, ja va veure que per la zona d'Igualada no li va caure un arbre, o sigui, podia... La terrassa del bar també va volar tot. Uf, bueno, va ser, ja dic, una cosa inaudita.
L'activitat, per això, al Municipal de la Creu no s'ha aturat, no? O sigui, es pot jugar a futbol, l'únic és que falta aquesta xarxa de protecció.
Exacte. Bueno, clar, aprofito per donar les gràcies a l'Ajuntament per la celeritat de les feines. Evidentment, aquella tarda, el dimecres, es va anul·lar tot. Dijous, pel matí, ja van venir els superiors de l'Ajuntament per treure-ho tot. S'havia de tallar i s'havia de treure la part que està incrustada al terra, perquè ningú es caï i es talli. I això durant tot el dijous no es va entrenar, però el divendres per la tarda van començar.
I ja per rematar-ho, gairebé a tall d'anècdota, és que ja no només va ser la instal·lació, sinó que em deies que fins i tot els cotxes que estaven al voltant també van sortir malparats.
Sí, bueno, no van haver-hi gaires, però un dels que pitjor pares van sortir va ser el teu.
Mala, bueno, mala sort també.
Són coses de la vida. El cotxe que havia darrere meu, si el conductor, que feia molt poc, havia arribat a casa seva, s'hagués esperat allà perquè ja plovia fort, aquell home hagués mort, perquè li va caure tota l'arbre sencer al lloc del conductor. Doncs sí, que això, que al final, quan vam veure tot el que havia passat fora, és que al final, bueno, quasi que rient, bueno, donant les gràcies de que ninguna persona va fer-se res, perquè era perquè hagués passat.
Doncs el que dèiem abans, el millor de tot és que haguem d'esperar per posar una xarxa protectora, però que la gent no hagi pres mal. José Sá, que la propera vegada que parlem sigui per una altra història, que sigui per una cosa més agraïda, que sigui per un tema més esportiu, que no pas per unes ventades que han afectat el municipal de la Creu. Una abraçada.
Segurament, Adri. Moltes gràcies.
L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell presenten...
Estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, ja tornem a ser aquí. La temporada número 12 comença a primers de setembre i esperem estar amb vosaltres doncs, durant tots els propers 10 mesos. Aquí, amb moltes ganes, malgrat la pandèmia, malgrat els problemes que cada cop estan més solucionats, nosaltres, aquí al peu del canó, en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Minutets ens queden de programa, hem de tornar a les piscines, hem de parlar d'en vol i també agafar la bici. D'entrada, parlant de 8 waterpolistes que enguany militaran a l'Astralpool Natació Sabadell Femení i que disputaran la final de l'Europeu de Split. La selecció espanyola va imposar-se ahir a les semifinals a la Països Baixos de les també jugadores del club Sabrina van der Sloot i Marche Keuning. El resultat final 10-7, el que classifica l'equip estatal per aquesta gran final de l'Europeu a Croàcia. Kioka remarca sobre todo la buena feina feta en defensa.
Me gusta mucho cuando el equipo defiende, porque para mí la defensa significa equipo, ¿no? Cuando en ataque basta a veces el talento de una jugadora en particular para anotar un gol, pero para defender bien tiene que defender todo el equipo. En el momento que hay un fallo ya se crea un agujero. Por tanto, muy satisfecho en ese sentido y bueno, ahora a pensar y a concentrarnos en el próximo partido.
De fet, el seleccionador espanyol femení creu que té encara més mèrit una actuació defensiva així com la que destacava i comentava ara, sobretot pel potencial ofensiu de les neerlandeses.
El equipo ha estado muy bien hoy, el equipo ha estado muy bien, hemos defendido muy bien contra un equipo que tiene un potencial ofensivo enorme como es Holanda, ¿no? Porque tiene muy buenas lanzadoras, tiene muy buenas boyas, tiene muy buen contraataque y hemos sido capaces de defender bastante bien. Así que, bueno, yo creo que la clave ha estado ahí.
Elena Ruiz, per cert, amb 4 gols, va ser la màxima anotadora, seguida pels dos de Bea Ortiz, les dues rubinenques, vallesanes, i les dues jugadores del club, quan tornin d'Split d'aquest europeu. Per cert, ahir va descansar la sabadellenca Judit Forca. La final serà demà contra Grècia, que va eliminar Itàlia. I avui és el torn de la selecció masculina, que vol fer el mateix, plantar-se a la final amb 4 jugadors de l'Astralpool Natació Sabadell. Després de superar precisament a Grècia, s'enfronta ara, a partir de les 6 de la tarda avui, a Hongria, buscant un lloc a la gran final. El sabadellenc Sergi Cabanes, internacional del club, analitza així l'adversari.
Hongria ve molt forta, ve fer una fase de grups bastant bona. A quarts es troba Montenegro, que fa molt bon partit. Van ser molt regulars durant tot el partit, no hi va haver... O sigui, van anar matxacant, i al final els montenegrins van baixar el nivell. I llavors, juntament amb nosaltres i amb Itàlia i Croàcia, doncs, són les seleccions que ara mateix estem a semis, però de les més fortes jo crec que actualment del panorama de seleccions.
De la seva banda, el seleccionador David Martín també espera un partit molt dur veient la fortalesa dels magiars.
Hongria ja ha mostrat que té molt de talent i a més defensivament està molt forta. Crec que serà un gran partit, però bueno, són les semifinals d'un campionat d'Europa, no esperàvem menys.
Aquesta tarda, a la final, com dèiem, a les 6, a 8:45, es juga l'altra semi, Croàcia-Itàlia.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Deixem Croàcia i aquest europeu de waterpolo de Split, però seguim fora de les nostres contrades perquè Sabadell tindrà aquesta temporada dos jugadors d'elit d'handbol jugant a primer nivell a l'estranger. Ahir en Tarrafeta, que des del 2020 és a França, se suma també enguany Dani Fernández amb la seva primera experiència fora de casa del nostre país. De fet, abans estava jugant al Cangas, però ara ho fa directament a Stuttgart, a la Lliga Alemanya. L'extrem dretà va rebre la trucada de l'entrenador del conjunt germànic, de Roy Sánchez. Tenia ofertes, és veritat, d'altres equips de Sobal i també de França, però es va decidir per això, per l'opció germànica. Fernández ha signat per l'Stuttgart fins al 2025 i explica així la il·lusió que li suposa haver fet les maletes.
Tenia moltes ganes de poder provar una altra lliga, de poder sortir fora d'Espanya a jugar, ja no tant per l'esportiu, sinó també per un tema personal que bueno, al final poder adaptar-te en situacions que no són còmodes, pues et fa madurar, i va sortir l'oportunitat. Vaig poder fer-ho de la mà d'un bueno, entrenador que jo vaig tenir a la meva etapa al Barça B, així que no marxo totalment a cegues, sinó que bueno, marxem una mica guiat i a veure què tal surt.
Fernández ja s'ha estrenat a la Bundesliga fent un gol en la primera jornada, derrota això sí clara contra un dels candidats al títol, 36-23 a la pista del Kiel. Demà passat tornen a jugar contra un altre històric, el Fusche. Per contra, el seu equip, l'Stuttgart, lluita per fer un pas endavant i per poder fer-se un nom, podríem dir, a la Bundesliga.
És un equip que ara s'està agafant pes a dintre de la Lliga, és un equip que porta unes 6 o 7 temporades a primera, que no porta gaires temporades. És un projecte que a partir d'aquest any comença a agafar pes tant econòmicament com esportivament, i la idea és assolir doncs, posicions de mitja taula alta de la Lliga, no? A fer el pas de passar de lluitar pel descens a lluitar per estar còmodes o inclús a llarg termini poder assolir alguna posició doncs, europea, si fos possible.
Fernández a Stuttgart, en el cas de Tarrafeta, segueix un any més al PIDEX. Demà, de fet, estrena temporada a la Lliga Francesa, visitant a partir de les 8 del vespre la pista del Chartres Métropole. L'ex del Granollers, en el seu dia format al Gràcia, ja va ser peça important el curs passat, en el qual van aconseguir la tercera plaça, a més de jugar també competició europea.
A nivell d'equip, la temporada ha sigut molt bona a nivell nacional. Hem fet, com has dit, els tercers a Lliga, lluitant fins l'últim moment per la segona plaça amb Nantes, però que al final no ha pogut ser, i va dir que a nivell europeu doncs, ens va costar fer dos partits per setmana, tenim una plantilla curta, solament tenir lesionats, i durant una part de la temporada ens va costar bastant, però és veritat que a la Lliga hem estat seriosos, hem mantingut un nivell molt alt, i vaja, aquest premi doncs, de tornar a jugar a Europa l'any que ve és més que merescut.
Un gran premi i un objectiu que serà també el de renovar aquesta plaça europea al curs que comença demà mateix. Això sí, hauran de reinventar-se per fer-ho, ja que la plantilla del PIDEX d'enguany és totalment nova.
La idea és a mig llarg plaç doncs, fer un equip competitiu on cada any doncs, poder estar lluitant per les places de Champions aquí a França, però és veritat que potser torna a començar com un nou projecte perquè hi ha 6 jugadors que se'n van, peces importants, així que s'haurà de tornar demà, tornar a trobar un bon grup. Jo crec que hem aconseguit alguna cosa molt bonica amb el grup que teníem aquest any, però vaja, a nivell contractual doncs, hi ha molts jugadors que se'n van, han decidit marxar i ja està.
Haurem d'estar pendents a partir d'aquesta setmana no només de la Lliga Francesa, com les temporades anteriors d'handbol, sinó també de l'Alemanya. Els dos, per cert, tenien Tarrafeta, com Dani Fernández, van compartir aquí fa uns mesos els Jocs del Mediterrani d'Oran, cita a la qual es van penjar la medalla d'or, guanyant a la final Egipte per un gol.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Demos una vuelta por el mundo. Presento que
I a la Vuelta a Espanya, avui s'afronta el 18è dia ja de competició, recta final, 192 quilòmetres de muntanya, on s'ha de decidir la general avui entre Trujillo i l'Alda Piornal. Només restaran dues etapes més de muntanya, marcades sobretot de l'agenda de David de la Cruz, la de Talavera de la Reina de demà i la de la Serra de Madrid de dissabte, abans d'arribar a la capital diumenge per cloure aquesta edició de la Ronda Espanyola. Avui el pilot puja al port de muntanya de la Desespera, de segona categoria, a mitja etapa i cap al final, dues vegades al Piornal de primera. Evenepoel segueix portant el mallot de líder amb les mateixes diferències, ja sabeu, sense Roglic. Enric Mas és el segon, a 2 minuts i 1 segon, i quasi 5 de marge de Evenepoel sobre Juan Ayuso, que és tercer. De la Cruz ha perdut un lloc a la general després de l'etapa d'ahir. Ara el Despronceda és el 14è, a 19 minuts de la primera plaça. El colombià Rigoberto Urán, per cert, va endur-se l'etapa d'ahir en final al monestir de Tento Dia. I com sempre, els últims segons de programa dedicats al programa de demà de l'Hotel Suís, dia de prèvia del Sabadell Cornellà, amb la roda de premsa en directe de Gabri García, entrenador del Centre d'Esports, trucada a Gonzalo Riutort, afincat a Sabadell, entrenador del Cornellà, totes les estadístiques i, a més, ens visitaran les germanes Asensio Plata als Eurobàsquets. Tot això demà a la una. El Toni González, des de l'altra banda del vidre, us envia una abraçada. Ara ens posem al dia de tota la informació de Sabadell amb el Notícies Migdia i la Núria García. Adéu-siau, que vagi bé, bon dijous.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.